Si són les 7,
això és Islàndia!
Islàndia ha prohibit per llei la bretxa salarial, que vol eliminar el 2020. Multaran a les empreses de més de 25 treballadors que no paguin el mateix a un home o una dona per la mateixa feina.
Les treballadores i treballadors de RAC1 ens sumem a la jornada reivindicativa d'aquest 8 de març, que demana igualtat de drets d'homes i dones en tots els àmbits de la societat, igualtat d'oportunitats, de salari i erradicar els comportaments masclistes i violents.
A RAC1 Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia, programa especial per seguir la manifestació feminista més important que s'ha fet mai a Catalunya i que ja està en marxa ara mateix a Barcelona. L'hi he sentit aquest migdia al Xavi Rossinyol al Telenotícies i m'ha agradat. Hi ha hagut, deia el Xavi Rossinyol, molts 8 de març, però cap 8 de març com aquest. Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda.
On ets ara?
Doncs ara mateix estem entre Mallorca i València, enmig del passeig de Gràcia, en aquesta manifestació que jo crec que perquè ens entenguem una mica està igual de plena que un 11 de setembre. Per tant, hi ha moltíssima gent. Segurament, a hores d'ara, la capçalera ja deu tirar cap a Gran Via, perquè van bastant ràpid, i fa una estona en Benet Iñigo, company d'aquesta casa d'informatius, venia de la Diagonal i ens ha dit que fins a Jardinets de Gràcia hi havia gent, i també tots els carrers colindants estan plens de gent, molt d'ambient.
O sigui que la sensació ara mateix és que una manifestació d'aquestes característiques, com dèiem, no hi havia sigut mai a Barcelona, una manifestació feminista, s'entén, eh?
Completament d'acord amb el que diu el Xavi Rossinyol. 8 de març, sí, molts, però com aquest, és impossible que n'hi hagués hagut un altre aquí, almenys.
És a dir, ara mateix, Passeig de Gràcia, ens l'hem d'imaginar ple des dels Jardinets de Gràcia, és a dir, des de Diagonal fins pràcticament a Gran Via, on hi hauria la capçalera.
Fins i tot Plaça Catalunya ja deu estar plena a hores d'ara. Però clar, m'ho imagino una mica també per l'ambient que hi ha, i també perquè just davant de la capçalera ja hi havia també un bon gruix de gent, i també d'homes, perquè com hem explicat a la versió, hi ha hagut bastanta polèmica amb el tema dels homes, perquè no deixaven posar-los en el sector central ni tocant a la capçalera. Diversos homes han vingut a queixar-se a nosaltres, a explicar-nos que ens han fet fora, i jo sóc feminista, sóc un home feminista, vull manifestar-me, però no m'hi deixen ser, em sento discriminat.
És a dir, això és important, perquè una cosa no treu l'altra. D'una banda, aquesta manifestació tan important, com no n'hi havia hagut mai cap d'aquestes característiques, però de l'altra, aquesta cosa absurda, perquè fins ara, diguem, la convocatòria, almenys que jo sàpiga, era oberta a homes i dones, i el que m'estàs dient és que hi ha hagut homes que estaven, diguem, a les primeres files i que els han fet fora d'aquelles primeres files, és així?
A les primeres files t'asseguro que els han fet fora, i ràpidament, però és que no només a les primeres files, hi ha tot un sector central que es vol evitar que hi hagin homes. Llavors el que fan és, els hi diuen que o es posin als laterals de Passeig de Gràcia, o que es posin molt més endarrere o més endavant.
Qui ho diu això? Qui ho diu això, Maria?
Les organitzadores, que són les persones que estan fent servir aquest cordó de seguretat i que estan buscant home per home i fer-los fora de la zona. Clar, això és el que ha passat ara mateix, i clar,
és una cosa estranya, perquè jo crec que amb raó, una de les reivindicacions és que deia que clar, que això és un, diguem que són una ideologia, uns postulats en els quals hi han d'haver implicats tant homes com dones, i es fa estrany, diguem, que els homes que s'han volgut afegir a aquesta manifestació, que repetim, evidentment era oberta a homes i dones, doncs hagin sigut desplaçats d'aquí. Deies que no només això afectava aquests homes que volien anar a manifestar-se, sinó també els homes periodistes que anaven a treballar.
Correcte, això és el que ens ha passat a nosaltres i a tots els companys que estàvem just davant de la capçalera, perquè la nostra idea inicial, i també, òbviament, doncs, tots els fotògrafs, les càmeres, estaven just davant de la capçalera per gravar-ho, i hi ha hagut un moment que ens ho han dit fins i tot per megafonia, i després ens han vingut a buscar un per un per dir-nos que allà no hi podíem ser, que era un espai exclusiu de dones. Llavors, clar, a mi m'hi haurien deixat quedar, segurament, però jo anava acompanyada de l'Ivan Caral i del Marc Ferragut. Per tant, no hem pogut estar-hi, hem hagut de sortir d'aquella zona, de la capçalera, per poder fer la nostra feina, i això mateix els hi ha passat a la resta de periodistes, que molts, de fet la gran majoria, eren homes, que tampoc els han deixat estar allà.
Doncs serà interessant avui, durant aquesta hora i mitja que tenim de programa per endavant, intentar parlar, Maria, amb alguna de les organitzadores, amb alguna de les persones que ha donat aquesta ordre, per intentar explicar, diguem, quina és la motivació que ha impulsat això, a fer fora els homes de la manifestació, almenys de les primeres files i d'aquest cos central, com ens explicaves i com diversos homes t'han vingut a queixar-se.
Exacte. Albert, una última cosa. Deixa'm dir-te que el que hi ha moltíssim, si tu mires al meu voltant, són imatges i colors liles, no? Estem molt acostumats últimament a veure el color groc, doncs en aquest cas tot s'ha transformat en llaços liles, en gorros liles, en jaquetes liles, i tinc al costat una persona, una dona, em diu... Carme, bona tarda.
Bona tarda.
Em pots explicar com vas vestida?
Molta cosa lila.
Bueno, molta cosa no, tot lila, perquè portes un polar lila, unes arracades liles, una jaqueta lila, un bolso lila, uns pantalons liles, unes sabates liles i el llaç lila.
Sí, i el lila al cort.
Escolta'm, em deies abans que estaves molt emocionada avui. Per què?
Estic molt, molt emocionada i molt contenta, perquè jo soc feminista des de les Jornades Catalanes de la Dona a la universitat, a l'any 76, i durant tots aquests anys he estat molt amb la lluita feminista. Bueno, més que lluita, vull dir, amb la gresca feminista, he estat amb grups d'associació de dones feministes, i clar, per el camí, el que deia a la companya, que he trobat dones, homes també, però sobretot dones, que això és el que més greu m'ha sabut, que al dir que si eren feministes o que jo soc feminista, donar el testimoni de ser feminista, em deien que elles no. Llavors em sap molt greu, perquè el patriarcat amb això ha fet molta feina, no?
I em deies que avui t'havies emocionat veient això. Bueno, havien caigut llàgrimes.
Avui porto un dia molt, molt, molt d'emoció, de llàgrimes, però llàgrimes d'alegria, de veure tota tota aquesta quantitat de dones, sobretot dones joves, i estic contentíssima d'estar aquí i disfrutar aquí després de tants anys de tindre el feminisme al cor.
Doncs la Carme, de 77 anys, és una de tantes.
Ens deia això la Carme, de 77 anys, que ella ja era en aquelles Jornades de la Dona de 1976, d'aquella primavera en la qual hi havia grans figures que han obert una mica la lluita feminista a Catalunya. Avui, diguem, quin tipus, quin perfil de dones hi ha en aquesta manifestació, Maria?
Doncs la veritat és que és molt variat, perquè ara parlàvem, per exemple, doncs això, amb la Carme, té 77 anys, però és que al seu costat, i ara m'estan passant pel meu costat, noies que deuen tenir 15 anys, només, i que han sortit al carrer, o veig també ara de lluny una mare amb una filla, i també homes, que malgrat aquesta prohibició d'estar en el tronc central, doncs també estan aquí i s'han volgut manifestar. Però és una manifestació molt global, a nivell de perfils.
Doncs manifestació transversal que seguirem avui en directe a Islàndia. Són les 7 i 8 minuts i serà interessant, doncs, parlar amb aquestes organitzadores que han donat aquesta ordre, doncs, que els homes manifestants no fossin almenys en aquest tronc central, i també apartar els periodistes d'aquesta capçalera on havien anat a fer la seva feina. Fins ara, Maria.
Fins ara.
I tot això ho estem sentint durant tot el dia d'avui. Va començar a Islàndia. Islàndia marca el camí, deia l'editorial de La Vanguardia de l'altre dia. De fet, la vaga d'avui, aquesta manifestació que ens explica la Maria Xinxó des de Barcelona, està inspirada en una jornada històrica que es va viure a Islàndia el 24 d'octubre, atenció, de 1975. Allà, a Reykjavik, hi tenim el nostre corresponsal, el Xavi Rodríguez. Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Xavi, què va passar aquell dia, aquell 24 d'octubre del 75?
Doncs realment el que va passar, bueno, ja ens hem d'anar una mica endarrere, i el 75 les Nacions Unides declara l'any de la dona, no? Llavors hi ha un moviment de dones de Reykjavik, que s'anomenaven com de les mitges vermelles, no? Com un col·lectiu de dones que el que fa bàsicament és aplegar-se i decidir aquell estiu del 75 fer una trobada massiva per tal d'aturar el país, per tal de dir que totes les dones, en comptes de fer una manifestació, perquè llavors, clar, ens hem de pensar l'any 75 a Islàndia fer una jornada de vaga era gairebé considerat com un delicte i llavors era impensable. Llavors li van girar, van canviar-li el nom i li van dir que era el dia, era un dia de festa, que s'agafaven un dia de festa per llei, doncs nosaltres podem agafar dies de festa, així, per malaltia dels nanos o de més, doncs les dones van decidir, mira, aquell dia és el nostre dia de festa. Llavors va ser multitudinari, perquè el 90, hi ha algunes xifres que diuen que fins al 99% de les dones, però per ser una mica més curós, el 90% de les dones d'Islàndia van seguir la manifestació i fins a 25.000 dones es van manifestar al centre de Reykjavik. També hi havia alguns homes, ara que comentava això dels homes, sí. Allà no hi havia ningú que tragués cap home de la manifestació, no, al contrari. Sí, fins i tot totes les càmeres que hi havia eren homes, perquè, clar, eren els que havien de treballar, les dones no treballaven. I realment va ser un acte molt festiu, que es van passar moltes tot el dia, no només demostrar allò, anar enfilant al carrer Loigavegur, que és el carrer principal de Reykjavik, fent proclames, sinó que després tenien com una espècie d'entarimat, d'entaulat, i feien com tot de discursos, llegien poesies, fins i tot cantaven, tota l'estona estaven cantant, era gairebé com una festa. Per això es va anomenar el dia de festa de les dones.
Això era el 24 d'octubre del 75, això era Reykjavik. Exacte. De fet, totes les imatges que estem rebent des del Passeig de Gràcia, per exemple, ara en rebo una a través del WhatsApp, Passeig de Gràcia amb Rosselló, impossible moure's, hi ha moltíssima gent. Tot fa pensar que aquest 8 de març del 2018 també hi haurà un abans i un després, almenys a Catalunya. La sensació, clar, han passat 43 anys, la sensació, Xavi, tu que coneixes les dues societats, és que hi ha 43 anys de diferència entre la situació de les dones a Islàndia i a Catalunya?
Bueno, Déu-n'hi-do, es podria dir que sí, perquè tenim aquí un greuge molt important, que és gairebé el salari. A Catalunya l'equiparació de salaris no és com la que vivim a Islàndia, que per fi l'any 2018, 43 anys després, s'ha aprovat aquesta meravellosa llei que diu, bueno, doncs ara a partir d'empreses de més de 25 treballadors, doncs ja han d'equiparar salaris entre homes i dones, però han hagut de passar 43 anys d'aquella mítica manifestació. Jo amb totes les dones que he parlat, i que perquè he anat parlant amb diferents dones, i que totes aquelles dones que van viure aquest 24 d'octubre del 75, totes elles m'han coincidit a dir que la lluita continua, que és que això no s'ha acabat. Perquè, a veure, que 43 anys després estem com estem, doncs està molt bé a Islàndia, però realment encara falta molta feina per fer. Vull dir que és que les coses no han de continuar així, vull dir, i sort que han canviat.
Clar,
han canviat.
Sí que és veritat que amb totes les estadístiques, diguem, Islàndia surt en la primera posició els últims 7 anys amb igualtat de gèneres, diguem, amb la igualtat entre home i dona a tots els països del món. També que l'any 80, per exemple, hi va haver a Islàndia el primer cap d'estat al món que va ser dona, és a dir, la presidenta de la República, Vigdís Finnbogadottir, va ser l'any 80 que va ser elegida, que va guanyar unes eleccions i va ser la primera cap d'estat en un país democràtic al món. Ara mateix hi ha una primera ministra feminista. I la situació, o sigui, ara què celebreu vosaltres a Reykjavik, el 8 de març o el 24 d'octubre?
Doncs es celebren les dues coses. De fet, avui l'expresidenta de Vigdís Finnbogadottir avui anava, ella tota posada, com sempre, elegantíssima, doncs, a manifestar-se davant del que era el Parlament, molt petit comitè, només per reivindicar el fet de que avui és el Dia Internacional de la Dona, i el dia que sobretot es celebra és el dia 24 d'octubre. El dia 24 d'octubre, no sé si us en recordareu, però l'any passat, i fa dos anys també, va sortir a la premsa internacional que les dones islandeses sortien reduïen la seva jornada un quart, diguem-ne, per tal de sortir abans, que era el que deien que el sou que s'escatimava, diguem-ne, la jornada que se'ls escatimava en sou, és a dir, es aplegaven a les 2:48 o 2:38 per tal de reivindicar que clar, elles no cobraven la contrapartida que cobraven un home, el 100% del que podia cobrar un home, doncs elles marxaven, doncs aquest diguem-ne, aquest horari fraccionat abans, no? Vull dir, passar una miqueta abans.
Escolta'm, acabem amb una història d'aquestes dones que has parlat, que es van manifestar aquest 24 d'octubre del 75, una història personal d'alguna d'elles que t'hagi cridat l'atenció.
Doncs a mi m'ha cridat molt l'atenció, sobretot la història, és una cosa molt curta, que és que anaven tot un grup de dones així a manifestar-se, i hi havia un policia que se'ls queda mirant amb una i li diu: home, en Guidiós, tu també estàs aquí? Com dir, no, què fas aquí, no? Com preguntant-li. Però realment és que hi ha moltes, eh? I també t'explicaré una també molt curta, que és que la mare d'una d'elles no la van deixar anar a treballar, vull dir, en manifestar-se. Estava treballant amb un escorxador i no va poder anar. La seva filla va anar a buscar-la, sa mare, per anar a manifestar-se, i a l'empresari els va dir que si se n'anaven els despatxaven, els feien al carrer. Llavors la mare es va quedar, però de fet va generar molt mal ambient tot això. Però
doncs...
el que va passar a Islàndia és que es va aturar totalment, vull dir que és que realment el país es va congelar, diguem-ne, no van poder fer absolutament res.
A veure, que tampoc costa gaire, congelar Islàndia, vull dir, ara per si no, diguem, ja té una certa tirada.
Evidentment.
Xavi Rodríguez des de Reykjavik, recordant aquella jornada històrica, 24 d'octubre del 75, i recordant també que des de l'1 de gener d'aquest any, per primera vegada en un país del món com és Islàndia, per llei no hi pot haver bretxa salarial, és a dir, homes i dones han de cobrar el mateix, i si no, se sancionarà a les empreses de més de 25 treballadors, com ens explicaves fa unes setmanes. Una abraçada, Xavi, records a Reykjavik.
Una abraçada.
Em diuen, no sé si la Maria Xinxó ens ho podrà confirmar això o no, però em diuen, Maria, que no hi ha l'helicòpter volant, que això seria una novetat també en una manifestació que no tinguéssim helicòpter. L'has vist?
Pues, a veure, sereu aquí?
Doncs el deu estar buscant ara mateix l'helicòpter, però aquesta veu em semblava que era més masculina que no pas de la Maria Xinxó. D'aquí una estona hi anirem, però el que em diuen és això, és que no hi ha de moment helicòpter sobrevolant aquest passeig de Gràcia, que està absolutament ple de gent en aquesta manifestació feminista. Sentiu aquí uns riures, eren de nenes rebels que tinc avui a l'estudi, perquè tinc aquí sobre la taula un llibre que es diu Contes de bona nit per nenes rebels. I també al meu costat m'acompanyen tres nenes rebels, que són la Ilduara Páez, que té 9 anys i és de Vic. Ilduara, què tal?
Hola.
Bona tarda, com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Amb una trena lila.
Sí.
Quina vergonya que té l'Ilduara. Adriana Sonet, 10 anys, Empúria Brava, bona tarda.
Bona tarda.
Que t'ha agradat aquest llibre?
Sí.
Sí?
No està malament.
No està malament, no? No està malament. Què?
Està bé.
Sí. Doncs home, crec que el podries vendre més bé que això, no? A veure, amb més il·lusió, què t'ha agradat aquest llibre?
És molt xulo, m'agrada.
Ara m'agrades, home, t'ha costat això. Júlia Domènech, bona tarda. 14 anys, de Granollers.
Exacte.
I no pots anar a la Mani avui, eh?
Bueno, vinc de la Premani.
Sí, vens de la Premani?
Clar, he passat per davant, m'he estat allà una horeta abans que arribava la gent.
Com ho has vist, això?
Molt ple, molt contenta, sí.
Saps que s'estan manifestant, 9, 10, 14 anys...
Pensa que potser tinc 14, tercer d'ESO, puc fer vaga al matí, no he anat a classe, sí que he anat a Mani.
Però dic que, clar, molta gent, per exemple, parlava ara la Maria amb la Carme, no?, que té 77 anys, hi ha molta gent que s'està manifestant perquè a vosaltres no us passi el que els ha passat a elles, no? Això ha canviat molt amb els anys. Avui ens ho explicarà també la Carol Saliner. Carol, bona tarda.
Bona tarda.
Amb tu recordarem una mica què passava amb les àvies, no?
Exacte. És un dia de reivindicar moltes dones, i moltes dones molt importants per la història, que han estat invisibles, però també crec que és un bon exercici recordar les pròpies dones de les pròpies famílies, les microgestes, les microhistòries.
Per exemple?
Per exemple, les meves dues àvies no es van arribar a conèixer mai. I estaven separades per molts quilòmetres de distància i per vides molt diferents. Però me n'he adonat, fent repàs, que van prendre decisions molt similars que ara costaria fins i tot ara de prendre. I és molt xulo. Jo crec que avui és un bon dia per mirar a les dones de la pròpia família i fer el petit homenatge, o si més no, el petit record de que també en part som on som gràcies a elles, també.
Farem això i també amb l'Ester Pujol. Ester, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquest llibre que dèiem, aquest Contes de bona nit per nenes rebels, que ha sigut un autèntic fenomen a tot el món, eh? Explica'm aquest llibre, què és.
És un fenomen mundial. El van fer dues autores italianes que van veure que els contes per nenes petitones, en molts contes les nenes tenien un paper com secundari, no? I calia que tinguessin referents de dones que han fet moltes coses en el món. I van voler fer un projecte que és aquest que ha tingut tant d'èxit, que són contes molt petits amb biografies de dones petitons, amb unes il·lustracions molt boniques. Van fer un Verkami, això que es diu un crowdfunding, és a dir, buscar inversors que volguessin ajudar a la publicació del llibre, i necessitaven 40.000 euros, i en van recaptar més d'1.200.000. O sigui que la resposta va ser molt gran. Però és que quan va sortir el llibre ha venut a tot el món més d'1 milió d'exemplars, i està traduït a 40 idiomes. És una cosa molt...
d'un milió d'exemplars, és una bestiesa, eh?
Esclar, és que ho diem així molt ràpid, no? Però potser xifres així només les trobaríem amb Harry Potters i etcètera. Això vol dir que hi ha molta necessitat d'explicar, de trobar referents per explicar a les nenes jovenetes, que ara en tenim aquí a la taula, que hi ha hagut dones importants que moltes vegades han estat oblidades en els relats, no cal dir en els llibres d'història, però en els relats hi ha de ficció. I això, mira, ha anat tan bé que ja hi ha un segon volum, perquè aquestes nenes siguin rebels i aquesta baula entre les àvies de la Carol i les nenes que venguin, doncs vagi seguint, i que no estiguin oblidades en els contes. A mi em sembla molt important, perquè totes aquestes reivindicacions que estem fent avui, doncs hi ha coses tan clares com que el 90% dels carrers de l'estat espanyol porten noms d'homes. Clar, a Barcelona sé que es fa un esforç per posar-hi més noms de dones, però si no hi ha referents, els models que tenim les nenes, les dones, no veus una pilot d'avió, segurament no ho seràs pilot d'avió, o no seràs enginyer, o no seràs enginyera, o en canvi hi ha moltes dones dedicades a les cures. Tot això va molt bé, i es comença per aquí, els canvis. Els petits canvis són molt poderosos.
Contes per anar a dormir, que en aquest cas les protagonistes no són princeses, sinó que són dones reals que d'alguna manera van canviar el món, i que tant l'Ilduara com l'Adriana com la Júlia se l'han llegit i han triat dues. Cadascú té dues candidates, dues dones que els han agradat les seves històries, aquestes dones reals que d'alguna manera o altra van canviar el món. Ara les coneixerem.
Islàndia, amb Albert Ong.
Us deixo que entre que arribo a casa, sopo i aconsegueixo dormir-me.
Et costa dormir?
Sí, em fico al llit i no paro de moure'm.
Hauries de prendre EPA Plus Melatonina Retard.
EPA Plus Melatonina Retard de llarga durada ajuda a agafar el son i a dormir tota la nit. EPA Plus Melatonina Retard també en farmàcies i parafarmàcies. Perquè dormir tota la nit ja no és un somni.
La teva compra a Esclat Online. És fàcil, és ràpid, és comodíssim. Entra a bonpreuesclat.com, fes la compra i ja la pots recollir. Te la carreguem al cotxe en menys de 5 minuts. Consulta els centres de recollida al nostre web. Ara, compra online i recull amb el cotxe a bonpreuesclat.com.
El 14 d'abril passeja al Palau de la Música amb el caminant fràgil i emotiu.
Amb la veu de Mark Padmore, un viatge per cançons de Schubert i Britten en un vespre d'alè nocturn, boirós, romàntic i de bellesa exquisida.
Padmore i el cor de cambra del Palau. Orfebreria coral. Delicades balades lluminoses.
Entrades a palaumusica.cat.
Uau, que esportiu! Cotxe nou? Cotxe no, cotxàs! El meu nou Honda Civic porta l'última en tecnologia, amb motor turbo i 5 anys de manteniment. Sí que li has posat extras, no? Extras? Nou Civic amb tot de sèrie per 20.900 euros. Ara amb 5 anys de manteniment gratuït. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
Torna H Hombre de Vanguardia. Inspiració i coneixement per homes que es vesteixen pel cap. Aquest mes hi trobaràs
la guia d'estil per viure la moda de primavera amb un punt original. Idees per viatjar des d'una altra perspectiva, en cavall, tren o caiac. I com invertir en llibres antics.
H Hombre de Vanguardia. Aquest dissabte aconsegueix el nou número gratis amb La Vanguardia.
Per cert, Clara, tens alarma a casa?
Sí, la de Securitas Direct.
I què? És que estem pensant de posar-nos una alarma quan tinguem el bebè. Em quedo més tranquil·la.
Doncs sí, pel que costa val la pena tenir alarma. Guanyaràs en tranquil·litat i més amb un bebè a casa.
Protegeix casa teva amb l'alarma de Securitas Direct, amb detecció anticipada. Truca ara al 900 44 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
Islàndia, amb Albert Om.
Sis minuts i dos quarts de vuit, tarda, vespre de manifestacions, aquest 8 de març de 2018, amb la Maria Xinxó des de Barcelona, però també Lleida, Tarragona, Girona, hi ha manifestacions a aquesta hora. Comencem per Lleida, que ha començat una mica abans, fins i tot a les 6 de la tarda, em sembla que ja s'hi han posat. Xavi Ferrer, bona tarda.
Bona tarda, doncs continua aquesta manifestació recta final, però d'aquesta marxa més de 6.000 persones es manifesten hores d'ara pels carrers de Lleida pels drets de les dones. Una autèntica marea lila s'ha acabat desbordant totes les previsions de l'organització fins al punt que s'ha hagut de canviar el recorregut de la manifestació per motius de seguretat. Finalment la marxa no ha passat pel carrer Major i ho ha fet per l'avinguda de Blondel fins al punt final, que és on ens trobem ara, que és la plaça de Sant Joan, que es troba plena vessada de gent, on d'aquí poc es decidirà un manifest. Ara s'està fent un castell de dones, els manifestants, que la majoria són dones joves, però també gent de totes les edats, han cridat consignes com ens toquen a una, ens toquen a totes, consignes en català i també en castellà, també els carrers seran de les dones, vull ser lliure, no vull ser valenta, o la més corejada de totes, sense les dones no hi ha revolució. I una foto curiosa que hem vist fa poca estona en aquesta marxa, quan un grup de dones han vestit l'estàtua d'Indíbil i Mandoni, d'aquí de Lleida, amb una mena de faldilla de color lila.
Doncs aquesta imatge curiosa, però atenció, 6.000 persones a Lleida, Xavi, i a més havent de canviar el recorregut, per tant, desbordant totes les previsions, que hi ara unes previsions importants, unes previsions optimistes que feia l'organització, però 6.000 persones a Lleida. Anem a veure què és el que ha passat a Girona. A Girona hi ha la Bàrbara Julba. També molta gent a Girona?
Sí, la veritat és que sí. Hola, bona tarda. Milers de persones es concentren a la plaça del Vi de Girona. Se'n fa difícil dir exactament quantes, però el cert és que està plena, plena a bastar. Banderes, liles, gorros, bufandes, jaquetes, tot de color lila tenyeix aquest punt de la ciutat que s'ha omplert, com dèiem, a bastada gent. Majoritàriament són dones, grans i joves, tot i que també hi ha homes i nens. Un cop acabi aquesta concentració, en què s'ha pogut veure també una actuació castellera, com deia el nostre company, les persones que estan aquí iniciaran una marxa que passarà pels carrers més cèntrics de la ciutat i després tenen previst retornar a aquesta plaça del Vi per acabar aquí el recorregut. Tants antics càntics de visca la lluita feminista o la revolució té nom de dona. Com us podeu imaginar, aquest és l'únic acte que s'ha fet avui a la ciutat. Aquest matí també milers de persones han fet una cadena humana per la ciutat per reclamar la igualtat real amb els homes.
Doncs moltíssimes gràcies també a la Bàrbara Julbe des de Girona. Anirem d'aquí una estona a Tarragona perquè l'Esteve Giralà ens expliqui això, però vaja, sembla que l'èxit de convocatòria és rotund absolutament a totes les ciutats catalanes. Som aquí a Islàndia amb aquestes tres nenes rebels, amb la Ilduara Páez, que té 9 anys, que és de Vic, amb l'Adriana Sonet, que en té 10, que és d'Empúria Brava, i amb la Júlia Domènech, que en té 14 i és de Granollers, que s'han llegit un llibre que és Contes de bona nit per nenes rebels, com dèiem abans amb aquesta definició, contes per anar a dormir, que no hi surten les princeses, sinó dones reals que han canviat el món. Ilduara, digue'm, explica'm la història d'una d'aquestes dones del llibre que t'hagi cridat l'atenció.
Començaré per Grace O'Malley, que va ser una irlandesa que va néixer cap al 1500, per ser concret, 1530.
Grace O'Malley.
Ella volia ser marinera, en una època que això era impensable per una dona. Malgrat tot, ho va aconseguir. I va demostrar que era una gran marinera. Quan els anglesos van atacar les seves terres, ella es va fer pirata per no haver-s'hi de sotmetre. I ben aviat va tenir la seva pròpia flota de vaixells i terres. Més tard, la reina d'Anglaterra li va segrestar els fills i ella, tota valenta i decidida, hi va anar a parlar. I van sorprendre tothom fent-se amigues i aliança i lluitant contra interessos conjunts.
Es va fer pirata, però pirata només s'ho feien els homes, no? Com s'ho va fer ella?
Ella, com que va veure que era una gran marinera, que ella no tenia por ni d'afrontar la realitat, va decidir que amb la seva valentia es podia fer pirata.
Bé, hem d'explicar una cosa, jo tinc testimonis aquí,
sí,
que és
sí,
que
diguem-ho això.
No està llegint.
Exacte. Uh-huh. És que jo m'he despistat un moment i la mirava i pensava, carai, que ben escrit ho té i que bé que està llegint ell ara, i no ha llegit ni una sola paraula. Però que t'ho has après, això?
Bueno,
com ho has fet, això?
Durant els dies, no és que m'ho prengués de memòria, però perquè em quedés bé, sí que feia una mica de pràctica, no?
Hem de dir més que és una gran lectora, que em sembla que participes a un club de lectura,
sí,
no? També. Doncs escolta, això també hi ajuda. De seguida tornarem amb més històries d'aquestes nenes rebels, d'aquests contes de Berenir per nenes rebels. Tornem a sortir al carrer a veure la Maria Xinxó ara. Maria.
Hola, bona
escolta'm
tarda.
Escolta'm una cosa, que deia abans jo que volia connectar amb tu... que no hi ha helicòpter. No sé si ha fet presència hi a l'helicòpter o no.
Doncs la veritat és que jo no l'he sentit, ni l'he vist.
Doncs això seria una novetat, que en una manifestació no hi hagués helicòpter.
No hi ha perill de sedició ni rebel·lió.
Exacte.
I no serà perquè falti gent, perquè de debò us asseguro que jo fa estona que encara estem més o menys en el mateix tram on érem en l'anterior connexió, i la riuada de gent que va baixant, ara ja sí, homes i dones conjuntament en el tronc central de Passeig de Gràcia, és increïble, no para.
T'he de dir una cosa, que el que has explicat a la primera connexió
sí.
ha generat moltíssima polèmica entre els oients d'Islàndia, que estan absolutament dividits. Mira,
sí,
ja rebo.
Sí, o sigui, estan completament dividits, Un usuari de Twitter, Dudando, diu que cal que els homes que estem a la manifestació estiguem al davant, es pregunta, no cal. I avui és un dia de l'any en què no sou protagonistes, sorprèn, però avui no us heu de fer visibles, diu una altra usuària. Però també tens gent que està bastant a favor del que t'ha passat, Diu, quina vergonya que els homes no puguem anar a manifestar-nos, s'ha de denunciar. O una altra, quina vergonya que s'hagis de fer fora els homes del davant de les manifestacions. Fins i tot la Victòria Molins, una habitual aquí a Islàndia, la religiosa, diu que no està d'acord en que no es deixin manifestar-se els homes, perquè si estan amb nosaltres vol dir que no estan en contra nostra.
A veure, insistim, és un detall, no és el més rellevant, ni molt menys del que està passant avui. El que és rellevant és tota aquesta gentada com pel Passeig de Gràcia. Però vaja, és un detall que jo crec que val la pena, com has fet, Maria, subratllar-lo i comentar-lo.
Exacte, no estem totalment d'acord en que la notícia avui és que és obvi que és el 8 de març més multitudinari de la història, però, òbviament, això també és un fet, ha passat, i com a periodistes ho hem d'explicar. A part que ha vingut moltíssims homes a dir-nos aquí en el punt a la mòbil de RAC1 a queixar-se doncs, que s'havien sentit discriminats i que els fessin d'altaveu perquè estaven massa alterats i ells no volien parlar.
Amb qui estàs ara, a veure?
Amb qui estic? Doncs mira, estic amb la Lídia. Lídia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, tu has fet vaga avui?
Doncs he fet vaga a mitges, hem hagut d'oferir serveis mínims.
Però veig que la manifestació no te l'has perdut i no vens sola. Amb qui vens?
No vinc sola, vinc superben acompanyada per les meves dues filles, la Naia, de 5 anys, i l'Aroa, de 3.
Bueno, la Naia, de 5 anys, he de dir que en fa 6 demà passat i m'ho ha recalcat això unes 3 o 4 vegades, sobretot no diguis 5 anys, digues que ja estic a punt de fer el 6. En tot cas, Lídia, com els expliques amb ella el que és el 8 de març, aquest dia com avui?
Doncs els hi he explicat de la manera més simple possible. He dit que és una festa, però que alhora és una lluita i que hem de ser aquí, al carrer, per cridar que som dones, que som fortes i que ens mereixem tots els drets, com qualsevol ésser humà.
Aroa, tu m'explicaves abans què hi feies avui aquí.
Era
com era allò?
Els nois que ens salvin.
Que no necessitem cap noi que ens salvi.
Que no necessitem cap noi que ens salvi.
I el teu cos de qui és?
Meu.
Aquest és el missatge de l'Aroa. I elles, ja et dic, estan caminant, estan fent tot el trajecte. Us quedareu fins a Plaça Catalunya?
No, jo crec que no, perquè ja estan cansades una estoneta més i cap a casa, sí.
Maria,
digue'm,
la proporció, diguem, de dones i homes a la manifestació, que seria un home per cada 10 dones?
Jo crec que hi ha més homes, sí. Sí, almenys ara mateix que estem en un tram que ja hi pot haver doncs, homes sense problemes, potser hi ha 4 dones per cada home.
Uh-huh. Perfecte.
Sí, ara, ara mateix hi ha bastants homes. Si vols, després parlem amb algun d'ells.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Maria.
Fins després.
99 dones han mort assassinades a Catalunya per les seves parelles o exparelles l'última dècada. La majoria no havien presentat denúncia prèvia.
Les treballadores i treballadors de RAC1 ens sumem a la jornada reivindicativa d'aquest 8 de març que demana igualtat de drets d'homes i dones en tots els àmbits de la societat, igualtat d'oportunitats, de salari i erradicar els comportaments masclistes i violents.
Programació especial tot el dia a RAC1, 2:15 i 4 minuts amb motiu del Dia de la Dona. Aquest 8 de març també una Islàndia especial amb aquestes nenes rebels que ens acompanyen. Sentíem abans l'Ilduara, de 9 anys, de Vic, que ens explicava una de les seves heroïnes d'aquest llibre. I ara t'ho demanaré a tu, Adriana, 10 anys, Empúria Brava. Digue'm una que t'hagi cridat l'atenció.
Jo us explicaré la Nelly Bly. La Nelly Bly és una dona que va fer la volta al món en 72 dies.
Una dona que va fer la volta al món en 72 dies.
Sí, per les mateixes dates que el llibre de Julio Verne.
Uh-huh.
La Lynn Nelly va començar a treballar en el periodisme perquè un cop en el diari local del seu poble hi havia un article que es deia "Per què són bones les mujeres?" que menyspreava
no?
Les dones. Llavors va enviar una carta al redactor i queixant-se. El redactor va quedar tan impactat per la seva forma d'escriure que la va contractar. Poc després la va contractar al diari New York World, on Joseph Pulitzer la va ajudar molt a visualitzar-se, i ella no volia dedicar-se a les coses que en teoria estan marcades com a de dona. No volia dedicar-se a coses de moda o així. Ella volia viure experiències en primera persona per voler-les explicar. De fet, es va arribar a fingir que era malalta del cap per ingressar en un hospital psiquiàtric a Nova York. Si necessitava saber com es tractaven a les criades, es feia passar per criada. Tota mena de coses així.
Això passava més o menys quan era això?
Cap al 1800... Acabant el 1800.
Acabant el 1800, sí, eh? És a dir, sí. Això fa 130 anys, potser, d'això,
sí,
eh?
Sí, sí. Llavors, Joseph Pulitzer li va proposar que fes la volta al món a veure si podia superar el rècord de Julio Verne. Llavors, en menys d'un dia tenia la maleta preparada, amb els que havia de recórrer molts quilòmetres. El seu trajecte va ser... Va començar a Nova Jersey, se'n va anar fins a Nova York. De Nova York se'n va anar amb vaixell fins a Londres. De Londres se'n van anar a Itàlia. Llavors van recórrer una miqueta a tota Europa, París, Europa... Llavors després va marxar amb vaixell fins a Egipte, que en el trajecte del riu Nil va superar un rècord, que va ser la primera dona en creuar el riu Nil sense ajuda d'un home. Anava batent rècords per allà on podia.
Bàsicament.
Sí. Llavors després se'n van a Singapur, Hong Kong, San Francisco i Nova Jersey. Ja per acabar.
72 dies aquesta volta al món d'aquesta dona que, diguem, es va ofendre per aquest article del diari local que menyspreava, sí, sí, les dones, va escriure, van quedar impactats per com escrivia ella i després, mira, va poder fer això gràcies a Pulitzer també, que li va donar aquest cop de mà o l'empenta que necessites, sigui, sí, d'un, sí, home o d'una dona, perquè per tirar endavant una mica amb el que és la teva feina fa 130 anys d'això. Júlia, i una de les teves heroïnes?
Jo he triat una d'elles, és Jingu, que va ser una emperadriu. Ella, bueno, el seu marit era emperador de Japó, i explica la llegenda que se li va aparèixer un déu en un somni i li va dir que havien d'invair Corea. I ella li va explicar al seu marit, però el seu marit tenia en ment posar-se com en guerra amb uns rebels que hi havia a Japó, i ho va fer sense fer cas a la seva dona, que li deia que havia d'invair Corea. I va morir en aquella batalla, i la seva dona el que va fer va ser amagar la seva mort i dir, el meu marit no està mort, i va vestir com ell i va fer-se passar per ell. I llavors va utilitzar l'exèrcit de Japó per invair Corea i ho va aconseguir. I en aquella època, mentre ell amb l'exèrcit de Japó invaïa en Corea, doncs ella estava embarassada. Llavors se'ls van arribar a dir, perquè resultava tan estrany que una dona pogués arribar a fer fites tan pròpies d'homes en l'època i actualment, que es deia que ella tenia poders, es deia que era com mig deessa, es deia que el seu fill havia estat 3 anys dins la matriu perquè ella tingués temps d'envair Corea i tornar a casa i parir. Bueno, es deien una pila de bestieses perquè ningú es podia creure realment que una dona pogués arribar doncs, a aconseguir aquestes fites, no? Això passa cap a l'any 269, vull dir, estem parlant de fa molts anys.
Quina és la sensació que tens quan llegeixes aquest llibre?
Pues que fa milers d'anys que va passar això i a dia d'avui seguim pensant-nos que les dones no podem arribar a fer el que va fer, per exemple, aquesta dona.
6 minuts i 3 quarts de 8 al carrer. Tornem a la manifestació a Barcelona amb la Maria Xinxó. Amb qui ara, Maria?
Doncs mira, ara mateix estic amb dues actrius, perquè dues actrius que avui han fet vaga, però que teòricament havien d'estrenar avui una obra de teatre. Elles són la Sara Bisac i la Marina Bou. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. A veure, l'obra es diu Úters penedits, que hi ha d'entrada i hi ha una mica, hi ha, el tema escau.
I tant que escau. Amb aquesta, home, és una temàtica molt femenina, verdaderament, però que traspassa no només la temàtica femenina, sinó que t'afecta a tot el que seria la parentalitat, no? Pare, mare, però en concret l'obra se centra en la figura d'una dona, no? I les seves vicissituds, com amb la mare.
D'una dona que se'n penedeix d'haver estat mare.
Sí, de fet se'n penedeix i ho assumeix. O sigui, és capaç de verbalitzar-ho, no? De manifestar-ho i posar-ho de relleu. Llavors, més que res és que cadascú pugui expressar el que sent, sigui d'una manera o d'una altra. Això, al final, no podem deixar de pensar que és un espectacle que està fet perquè la gent s'ho passi bé, però consisteix bàsicament en això, en manifestar tot el procés que pot passar o es pot trobar una dona d'avui en dia, eh?
Vosaltres sou mares?
Sí.
Doncs us he de fer una pregunta. Us en penediu?
No,
gens.
Sí que és cert que quan llegeix quan es van passar el text a les dues, nosaltres ens vam trobar reflectides en moltes ocasions. Bueno, anaves llegint i deies, això jo ho he viscut i això també, no?
Per exemple?
El no poder dormir, el no trobar un moment per estar amb la teva parella, un moment d'intimitat, allò, que t'hi poses i la criatura l'està destrossat físicament, cansades. A més, hem de dir que les dues són mares i hem estat mares bastant grans. Jo als 40 anys.
Sí, i jo als 38, o sigui,
l'energia no és exactament la mateixa.
No.
Vosaltres, per acabar, havíeu d'estrenar l'obra avui i al final, per què vau decidir que avui no es feia, que l'estrenàveu demà?
Home, s'ha de posar un petit gra de sorra en tot aquest moviment que és evidentment important, no? I la prova està que si mires al voltant, és igual, hi ha dones, homes, persones joves, persones més grans, vull dir, es reflexa, no?, la importància del tema.
Hem sacrificat un dia d'actuació, però creiem que és una causa que val la pena. Encara queda molta feina a fer i, per tant, és important que estiguem aquí totes i que ens acompanyin també els homes.
Doncs Úters penedits és un text de Corinne Meyer adaptat per Pere Sagristà Oller, que s'estrenarà, com dèiem, finalment demà a 9:15 al Teatre Eòlia amb la Sara Bisac i la Marina Bou. Moltíssimes gràcies i molta merda, no?
Molta merda, sí.
Anava a dir molta sort.
També, les dues coses. Tot ens va bé, eh?
Agafem tot.
I sobretot que vingui gent al teatre.
Exacte.
Que vagi bé, gràcies.
Sentim de fons, Maria Xinxó, moltíssim ambient, música. Jo no sé si podries dir quin és el crit estrella d'aquesta manifestació avui.
Doncs mira, no hi ha un únic crit, sí que et podria dir una mica les pancartes que més he vist. No vull ser valenta, vull ser lliure, no és no, i el sí, que sigui una festa, no soy la mujer de tu vida, soy la mujer de mi vida. Dones en lluita, que això sí que també s'ha cridat bastant. Possiblement el crit que més s'ha sentit és vaga feminista i anticapitalista i antiracista. Mm-hmm. Feien aquest crit que englobava les tres idees.
Ens deien també els carrers seran sempre feministes?
Doncs mira, pot ser, però no l'he sentit.
On ets ara? És a dir, la manifestació està acabant, ha arribat ja a plaça Catalunya, continua arribant-hi gent?
Mira, jo estic encara en el mateix punt per una qüestió tècnica. Però, és a dir, entre Provença i Mallorca, però ha arribat a plaça Catalunya, sens dubte la manifestació ja fa estona la capçalera, però en aquest punt on jo estic, ara mateix l'ambient continua sent el mateix. L'únic que on es pot caminar més és als laterals, però la part central, el tronc central de Passeig de Gràcia continua baixant moltíssima, moltíssima gent. I, com dèiem, amb varietat de perfils, és a dir, no, hi ha gent jove, hi ha gent gran, hi ha homes, hi ha dones. Fins i tot ara veig, per exemple, un cotxet, animals... No hi falta ningú.
Serà interessant aquesta manifestació transversal conèixer també les dades tant de les organitzadores com també de la Guàrdia Urbana per saber quanta gent hi ha assistit avui a aquesta manifestació al Passeig de Gràcia, que estava convocada a 6:45, que explicaves abans que havia començat abans d'hora, és a dir, que a les 6 ja havien començat a caminar, no?
I tant, és que nosaltres hem arribat, que eren 6:45, i ja hi havia bastanta gent. Que ha sigut quan han començat ja a fer els crits per megafonia, que els homes s'havien d'apartar d'aquella zona, que no eren benvinguts, diguem. I llavors, a partir de les 6 de la tarda, la capçalera principal ja ha començat a tirar cap a baix a un ritme bastant àgil, i ara mateix doncs, continuen baixant moltíssima gent i ja, passem, ja deuen ser gairebé les 8 del vespre, no sé quina hora és ara mateix.
Són 3:15 en punt de 8, ens queda, estem just a la meitat del programa, portem 45 minuts, ens en queden 45 més d'aquest programa especial avui seguint la manifestació feminista més important que hi ha hagut mai a Catalunya.
Però què és això que sona?
Són les paradistes i els botiguers de Barcelona que són tan bons que es mereixen una rumba. Sona bé, oi? Descobreix totes les històries a barcelona.cat i a les botigues del teu barri. Ajuntament de Barcelona.
Guerras no se ganan a medias.
Basada en la vida de Pablo Escobar, el mayor narcotraficante de la historia. Dirigida por Fernando León de Aranoa y con los ganadores del Oscar Javier Bardem y Penélope Cruz. Loving Pablo, en cines el 9 de marzo.
Vine a la teva botiga Samsung i sigues el primer a tenir el nou Samsung Galaxy S9. Estalvia't fins a 450 euros, 20% de descompte en l'assegurança i finançament en 12 mesos sense interessos. Només a la teva botiga Samsung de La Maquinista, Gran Via 2, Esplau Cornellà, Les Glòries i Ànec Blau. Finançament ofert per Cofidis, PPP 849 euros. Consulta'n les condicions.
Vols sentir una bona notícia? Doncs te'n donem més d'una. Perquè Renault Barcelona La Maquinista ja tenim Renault Selection. Més de 500 vehicles seminous amb garantia de fins a 5 anys. I a més, amb la teva compra et regalem un paquet d'experiències La Vida és Bella. T'esperem a Renault Barcelona La Maquinista, carrer Ciutat d'Assumpció 4547, al costat del centre comercial La Maquinista.
Si la primavera la sang altera, aquí a Catalunya ens avancem una mica i alterem els preus.
Vine a la teva botiga IKEA des del dilluns 5 fins al diumenge 10 de març i aprofita el descompte de fins al 50% en una selecció de productes. Diumenge 11, només compra online. Més informació a ikea.es/Catalunya.
A Saunier Duval fa més de 100 anys que som al seu costat oferint sempre les millors solucions en climatització. Qui millor que el mateix fabricant per fer el manteniment de la caldera? Truqui a Oficiat Barcelona al 93 305 0382. L'únic servei tècnic oficial de Saunier Duval. Mantenim la seva caldera i la calor de la seva llar. Saunier Duval, sempre al seu servei.
Cotxe. Cop. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
A Césped Solución tot són avantatges, perquè és l'empresa líder a Catalunya en gespa artificial de tipus residencial, perquè compta amb equip propi d'instal·ladors, perquè és gespa de fabricació europea i, a més, t'ho financien fins a 6 mesos sense interessos. Més informació a céspedsolucion.es.
A Jardiland ens agrada la primavera. Gaudeix d'un munt de productes en jardineria, animals i decoració a preus increïbles. 3, 2, 1, al jardí. Ara és el moment de decorar el jardí, balcó o terrassa. Troba les nostres botigues a jardiland.es. Jardiland.
Arriben els 10 dies de 10 de Galeries del Tresillo.
Matalassos, sofàs, xeslongs, butaques, sofàs llit i molt més amb 10 dies de prova i amb un 10% de descompte extra. Si no et convenç en 10 dies, te'l canviem per un altre.
10 dies de prova.
10% de descompte extra.
Paga-ho en 10 mesos sense interessos.
Només fins al dissabte 17 de març.
Galeriesdeltresillo.com.
Vols trobar feina al món tecnològic?
A Ubicum t'oferim cursos de Java Web en Mobile Developer i Data Analyst, les professions més demanades. El nostre compromís amb la teva feina. Pagues el 50% a l'inici del curs i la resta quan comencis a treballar. Més de 200 alumnes ja han passat pels nostres programes l'últim any. Informa't a ubicum.cat. JM Caravaning et convida a la Fira del Caravaning del 3 a l'11 de març al carrer Alemanya 11 d'Igualada.
Coneix els nous models de caravanes, Caravel Air i d'autocaravanes i Tineo i Challenger, amb distribucions fàcilment transformables. De dia, amplitud d'espai i de nit, gran confort en el descans.
jmcaravaning.com, el teu distribuïdor de confiança.
RAC 1, tots som 1. Islàndia, amb Albert Om.
A Securitas Direct estan rebent milers de trucades demanant informació de la seva alarma, l'única amb detecció anticipada. I és que hi ha moltes persones que volen saber com es pot detectar el lladre abans que entri. Si voleu saber més sobre la detecció anticipada, visiteu securitasdirect.es o sol·liciteu una demostració gratuïta trucant de franc al 900 44 45 46. Securitas Direct, 900 44 45 46.
3 quarts de 8 i 4 minuts, ens posem al dia. Joan Lluís García, bona tarda.
Bona tarda.
A part d'aquest 8 de març, a part d'aquesta manifestació que estem seguint en aquesta programació especial a RAC1, més coses que han passat avui al món, com per exemple Antonio Baños, que es postula per ser el nou president de l'ANC.
Sí, el termini per presentar candidatures acaba demà i Baños ha anunciat avui, aquesta tarda, per Twitter que s'hi presenta i per fer-ho doncs ha penjat una foto d'un sobre amb avals de la territorial de Nou Barris a Twitter. Amb ells són 4 per ara els candidats a substituir Jordi Sánchez a la presidència. Els altres són Adrià Alsina, actual cap de premsa de l'ANC, David Minoves, potser el perfil més polític i ara president del Centre Internacional per les Minories Ètniques, i el vicepresident del Cercle Català de Negocis, que es diu David Fernández, però que no té res a veure amb el David Fernández de la CUP. Baños té experiència al capdavant d'entitats sobiranistes i, de fet, abans de ser diputat per la CUP, va ser president de Sumatra.
Tot plegat avui, que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han fet arribar una proposta d'acord a la CUP per intentar aplanar la investidura de Jordi Sánchez.
Sí, és un document de 46 pàgines que els negociadors van enviar ahir a la nit. El document preveu que Puigdemont sigui president del Consell de la República des de Brussel·les i es compromet també a fer una multiconsulta als ciutadans sobre una futura Constitució catalana. La República també diuen que es construiria amb l'espai lliure a l'exili, format per una assemblea de representants que reuniria dos cops l'any, i aquest Consell de la República que explicaven, presidit per Puigdemont, s'encarregaria de desenvolupar, entre altres coses, l'estratègia política, la internacionalització i un front comú per la defensa dels drets civils i col·lectius dels catalans.
I què passa amb Soraya Sáenz de Santa Maria?
Doncs ho he assegurat que durant l'1 d'octubre van detectar robots informàtics que es dedicaven a fer difusió d'imatges falses de càrregues policials i de violència.
Espanya sufrió una operació híbrida destinada no tanto a favorecer el proceso independentista dentro de nuestras fronteras, sino influir en una opinión pública global que difundía una imagen negativa de España y una imagen o una idea de una Europa internamente fracturada y con escasa capacidad de respuesta.
I deixa'm explicar-te també, per bé que dèiem que era una actualitat que no tenia res a veure amb la vaga que s'està celebrant i la manifestació que, doncs, a diverses ciutats de Catalunya, que hem de tenir constància que han piratejat el web de la diòcesi de Sant Sebastià en suport precisament a la vaga feminista d'avui. Recordareu que aquesta diòcesi ha estat de notícia aquesta darrera setmana perquè el José Ignacio Munilla doncs va carregar contra el feminisme, de que hi havia dos feminismes, un de bo i un de dolent, i que el feminisme radical havia colat doncs un gol al bo. Doncs bé, al web d'aquesta diòcesi, la de Sant Sebastià, s'hi ha inclòs un manifest en suport a la vaga feminista i a la, doncs això, les mobilitzacions que hi ha hagut al llarg del dia avui, i de fet en el, diguéssim que a l'agenda del bisbe apareixia que doncs ell seria present en aquestes manifestacions. I un últim apunt, escolta, vendre aquest producte del 9C d'aquesta nit.
Què passa al 9C d'aquesta nit?
Doncs que sortejarem 3 entrades dobles pel concert que el Jordi Lanuza fa demà a l'Auditori de Barcelona. El Jordi ens va visitar divendres de la setmana passada per presentar el seu nou disc Com a casa. Doncs bé, demà el presenta en públic a l'Auditori de Barcelona, i tenim 3 entrades dobles. Per aconseguir-les, què heu de fer? Doncs molt fàcil. Aneu al perfil de Twitter del 9C, @9CRQ, i feu una repiulada del tuit que tenim fixat al perfil del programa.
Doncs t'escoltarem a partir de 9:45 al 9C. Gràcies, en Lluís.
Fins després.
I a 10:45, quan acabi el 9C, arribarà el Tu Diràs, Miquel Agut. Bona tarda.
Bona tarda, Albert Om.
Quin un em porteu de cap avui, pel Tu Diràs?
Aviam, jo si el Juan Lu ha vingut a hablar de su libro i cola el 9C, doncs jo colaré el Tu Diràs. Avui, clar, hi haurà molta gent que potser no ho té al cap, però fa un any passava una cosa al Camp Nou, però una cosa grossa, eh? Nosaltres tenim vistes a Barcelona des d'aquí i veiem que hi havia focs d'artifici al Camp Nou.
Sergi Roberto, gol!
El els gols de, del Barça jugar recurs sense Molló, deixem que t'ho digui, no serien el mateix, fet de Gallindi per darrere, però bé. El gol de Sergi Roberto, aquella remuntada que dissortadament no va servir de res perquè la Juventus va fer fora el Barça la ronda següent, però en tot cas va ser una nit màgica al Camp Nou. D'això en fa un any, i evidentment avui hem de bufar les espelmes del primer aniversari d'aquella nit, i el tu diràs, preparem un programa amb molts protagonistes, amb moltes sorpreses, que jo recomano als oients, normalment ja és així, però que aquesta nit especialment no se'l perdin.
Sí, és un programa que jo crec que has de aguantar fins a l'últim minut, perquè pot haver una sorpresa.
Correcte.
Tipo gol de Sergi
Clar,
Roberto.
Clar, exacte.
No, no, no s'esperi ningú i dius, mira,
no, hi ha butlletí de la una i allarga-n'hi. No, no, sí,
això no, aquesta nit t'ho diràs avui també, jornada d'Europa League, amb alguns partits interessants.
Home, doncs sí, perquè ja són vuitens de final i hi ha bons equips en joc. Per exemple, el descans, Atlètic de Madrid, un Lokomotiv de Moscou 0, gran gol de Saúl, qui no l'hagi vist que hi faci un cop d'ull, Milan 0, Arsenal 2, Borussia Dortmund 0, Salzburg 0 i CSKA de Moscou 0, Lió 0. Tots aquests del descans, a les 9:05, entre d'altres, juga l'Atlètic Club de Bilbao, que juga al camp de l'Olímpic de Marsella.
Doncs estarem al cas. 10:45, tu diràs la cita com cada dia amb el Roger Saperes. Gràcies, Miquel.
De res.
I el temps avui amb Ramon Bartolí. Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com pinta això per demà?
Pinta molt tranquil, tindrem un impàs. Avui ens ha creuat un front poc actiu, n'arriba un altre de cara a dissabte. Demà serà un moment de treva, amb estones de sol, alguns núvols prims que poden deixar el cel entrevolit al llarg del dia, una mica de vent també a la zona del Pirineu, i temperatures clarament més altes, fins i tot primaverals, 20-22 graus, algunes de les màximes. Per tant, doncs demà dia primaveral, pujant clarament respecte a les d'avui, aquestes temperatures.
Doncs moltíssimes gràcies. Ramon, tens la temperatura a Reykjavik o sí, això és més cosa de l'Abel?
No.
Home, perfecte.
M'ha avisat, m'ho he preparat. La màxima d'avui ha estat de 0 graus i la mínima de 5 negatius.
Déu-n'hi-do, eh?
Aquí 5... ens queixem, però sí. Hi ha llocs que realment estan molt pitjor que no pas a casa nostra.
5-7-0 avui a Reykjavik. Gràcies, Ramon, que vagi bé.
Adéu, que vagi bé.
Atenció, 5 minuts i a les 8 ja tenim xifra oficial de quants manifestants hi ha ara mateix als carrers de Barcelona. Mireia Ardèvol.
Doncs mira, la Guàrdia Urbana acaba de piular que hi han hagut 200.000 persones a Barcelona manifestant-se aquesta tarda per la vaga feminista.
A mi em sembla molt poques, eh?
Em sembla molt poca,
de veritat, eh? Per les imatges que he vist, com he vist tallar la Diagonal en entrar aquí, a mi em sembla molt poc.
200.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Serà interessant també sentir què hi diuen els organitzadors, les organitzadores d'aquesta mobilització. I ara m'agradaria sentir la Júlia, recordeu que avui tenim la Júlia, l'Adriana i l'Ilduar aquí. La Júlia té 14 anys i em deia que no estava gaire d'acord amb el que havíem dit de la manifestació, que si els homes, que si les dones. A veure, explica'm.
Sí, aviam, allò que dèiem de que hi havia zones mixtes i zones no mixtes. Sí que em sembla fatal, i molt, molt fatal, que els homes que anaven a treballar, els periodistes que anaven a cobrir aquesta notícia, que no se'ls deixés estar, perquè òbviament, si tu estàs suportant una vaga feminista, se sobreentén que les dones no han anat a treballar, o potser sí, i no les han enviat aquí. Bueno, se sobreentén que si va un home és perquè la dona no hi ha pogut anar perquè està a la manifestació. Llavors, que no els deixis treballar, bueno, em sembla absurd, perquè principalment...
Sí que els deixaven treballar, el que no els deixaven és estar a la capçalera amb les dones periodistes, diguem-ne.
I tu el que vols és precisament visibilitzar aquest acte, vull dir, em sembla tonteria més gran del món. Ara, d'aquí a que els homes no puguin estar a la capçalera, és que em sembla evident. O sigui, que no vull dir que no puguin estar homes, sí, però majoritàriament hem de ser dones les que estiguem davant. Vull dir, penso que sí, és veritat que és una societat de tots i que l'hem d'arreglar entre tots, que el feminisme busca igualtat entre homes i dones i que els homes també es beneficien d'aquesta igualtat i que també,
estan implicats en aquesta lluita i també
hi surten perdent. Clar, amb el masclisme.
Però no era només la capçalera, segons ens ha explicat la Maria Xinxó, sinó també el cos central, diguem,
de la manifestació. Sí, hi havia zones on que no eren no mixtes, però jo opino que ja que jo avui no he anat a treballar o no he anat a classe, és com a mínim poder estar a la capçalera, ja que és la meva lluita, i no he anat a treballar per
alguna cosa. Si tu trobes bé que a la manifestació hi hagués zones mixtes i zones només reservades a dones.
Bueno, penso que és una manera d'organitzar-ho, no? Vull dir, vale, és una mica discriminació cap als homes, no em discriminen a mi com a dona cada dia de la meva vida, vull dir, aviam.
A veure, Carol Saliner, què hi dius?
Em sap massa greu no posar-me d'acord amb la Júlia, eh? Veient, entenc perfectament el teu raonament, però penso, jo on vull el lloc de visibilitat és cada dia, amb la feina, amb els sous, amb la llibertat respecte al meu cos, amb la maternitat, milions de coses. m'és igual compartir aquesta visibilitat a la capçalera d'una manifestació. Mm-hmm. Entenc perfectament el que dius, eh? Però sí, és sí. L'últim lloc que triaria on vull ser visible.
És d'aquelles discussions, d'aquelles discussions o contrasts de parells que està molt bé que es tenen en directe en aquest moment perquè això està passant, perquè ens ho acaba d'explicar la Maria, i que no és, perdona, Júlia, el que quedarà d'aquesta manifestació, perquè el que quedarà serà una altra cosa, i evidentment abans ho deia l'Ester Pujol, diu el pròxim dia que amb el Joan Lluís García i el Xavi Puig feu un concurs de dates històriques, aquest 8 de març del 2018 també li
ho serà, no? Perquè hi ha un abans i un després, és un dia que jo estic contenta, perquè el moviment feminista, gràcies a les àvies i a les mares que ens han anat explicant que érem capaces de fer més coses, ara és com si de cop ens haguessin tret un vel, i això, aquesta paraula que sentim tant de l'empoderament, de tenir la sensació de que tenim poder si sortim, de la sororitat, que és una altra paraula que és que ve de soror, de germana, de la solidaritat entre dones, s'ha fet més evident. Llavors, que avui hi hagi tantes dones, encara que la xifra sembli poca, que a mi no me'l sembla, perquè són més de dos camps del Barça plens de gent, que la xifra sigui tanta gent al carrer demanant això, dient necessitem igualtat, necessitem referents, necessitem que els nostres drets siguin respectats cada dia, a mi em sembla que no té tornada enrere.
Ens deia la Maria Xinxó que és al carrer en aquesta manifestació, que pels contes que feia ella més o menys, per la xifra Xinxó que sempre té al cap, deia que per cada quatre dones hi havia un home més o menys, no, Maria?
Exacte, i jo, mira, l'he trobat, l'home aquest. Estic al voltant de quatre dones i un home, que és el Germán. Germán, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta, tu m'has explicat que avui has fet vaga.
Sí, ja que la meva companya feia vaga també, doncs he decidit donar-li suport a les seves reivindicacions i donar-li un cop de mà.
Què has fet durant el dia?
Doncs a casa normalment ens repartim les feines que fem, però avui les he assumit totes jo, des de, bueno, doncs el típic que ja s'ha de fer a casa, des de rentar plats, fer llits, fer tot.
Sí, però normalment sí que participes d'aquestes tasques, eh?
Sí.
Escolta'm, tu tenies clar que avui et manifestaries?
Sí, ho tenia claríssim.
Per què?
Em sembla horrible. Ara mateix com està... Ja no només el mercat laboral, com està la bretxa laboral, simplement, sinó tot. O sigui, el masclisme que s'està imposant, no sé, és una desgràcia. És un drama.
En Germán, abans que preguntaves quin era el lema que més se sentia a la manifestació, sí, li he preguntat al Germán i ell ho té clar. Quin és?
Sí, està claríssim. Sense les dones no hi ha revolució.
Doncs sense les dones no hi ha revolució. Gràcies, Germán. Aquest és una mica el missatge que realment sí que es va sentint. També hi ha hagut moments en què han cantat les dones i els homes que s'estan manifestant la cançó de l'Alaska, a qui li importa lo que jo haga, a qui li importa lo que jo diga, també és una de les que s'ha deixat sentir més. Ara, justament en aquest moment, passa una batucada i 200.000 persones, no sé si realment és una xifra petita, perquè quanta estona fa que estic aquí en el mateix punt i que continua baixant la mateixa riuada de gent? La densitat no canvia.
És a dir, a veure, per entendre'ns, la xifra oficial que ens ha donat la Mireia Ardèvol, sí, de la Guàrdia Urbana, que havia piulat a través de Twitter, 200.000 persones. La Maria, la Carolina li semblava des de l'estudi, però la Maria des del carrer li sembla una xifra que queda curta, perquè hem de recordar que és una manifestació, a diferència d'altres, en què la gent es va movent o es queda quieta.
No, es va movent, i a més es va movent a un ritme potser més ràpid que d'altres manifestacions. Per tant, ja fa molta estona que va passant gent caminant, ràpid, però sí que un ritme àgil. Llavors, si fa tanta estona que ja estan caminant la gent cap a Plaça Catalunya i encara en aquest punt entre València i Mallorca continua havent-hi moltíssima gent baixant, dedueixo que la xifra es queda una mica curta.
Doncs veurem també la xifra que donen les organitzadores al final. Ens queda mitja hora encara de programa, d'aquest programa especial, seguint aquesta manifestació històrica 8 de març de 2018 a Barcelona.
Els espectacles culturals de Barcelona estan lluny de ser paritaris. Per exemple, només 3 de cada 10 autors programats en equipaments municipals són dones. També són només el 35% dels solistes en els grans festivals de música.
Les treballadores i treballadors de RAC1 ens sumem a la jornada reivindicativa d'aquest 8 de març, que demana igualtat de drets d'homes i dones en tots els àmbits de la societat, igualtat d'oportunitats, de salari i erradicar els comportaments masclistes i violents.
Clar, ara, amb la Eduard, l'Adriana i la Júlia descobrien vides de dones que fa molts anys van fer grans coses per la resta de les dones i per la resta de la societat. I jo volia fer un exercici que s'hi assembla, però amb dones anònimes i dones properes, també del passat, que potser no han tingut gestes tan importants com aquestes, però que si ens les mirem, a cada casa en tenim com a mínim dues. No sé si serien les vostres besàvies, les meves àvies, les mares de molta gent. I avui tot el dia penso, ostres, com m'agradaria que per un dia estiguessin aquí les meves dues àvies i poguessin veure-us a vosaltres i poguessin veure què passa al carrer. Segurament al·lucinarien molt, perquè ja fa anys que són mortes, però... I pensava, m'agradaria molt, ara, amb l'edat que jo tinc, explicar-los la meva vida, comparar-nos i que elles m'expliquessin les meves. Jo he tingut dues àvies que no es van conèixer, perquè una va morir abans que els meus pares es casessin, i que me n'he adonat ara que són molt més similars i que comparteixen moltes coses que jo no havia fet aquest exercici. L'àvia paterna era la Miquela Collspuig, que va néixer el 1900...
Mira, la meva iaia paterna, també Miquela.
Miqueleta,
l'idea.
La Miqueleta.
La Miqueleta.
La Miquela. Sí, sí. Doncs a veure si s'hi assembla la seva vida amb la de la meva àvia. Va néixer el 1912 a Ullà, al Baix Empordà, un poble petit, i va tenir la sort de no haver de treballar al camp, que per aquella època, i en un entorn rural, això era sort. A més, també va tenir la sort de tenir cosins a Girona que tenien una impremta. I, com vosaltres heu fet, llegir obre mons diferents. La meva àvia, contra l'opinió dels pares i de la família, va fer un petit acte de rebel·lia, que era casar-se amb un músic, que per aquella època els músics no estaven ben vists. El meu avi Joan tocava el violí, el flabiol i el tamborí.
No, i ella... la Miquel es va casar amb un sabater.
No coincideix?
No.
Però el meu avi era sabater. De Joan, eh?
Mira, ja anem trobant punts de contacte. Doncs la meva àvia s'encarregava de portava el cafè de l'Armentera, que també era un poble molt petit a l'Alt Empordà. Evidentment, el cafè no anava a nom seu. El va haver de posar nom del meu avi. En contra de l'opinió del meu avi i de tota la seva família, va decidir enviar els seus fills amb 14 anys a estudiar a Barcelona. Que es veu que en aquell moment allò era un acte impensable, uns nens tan petits enviar-los tan lluny. I jo ara me n'he adonat que si jo he vist el meu pare a casa posar rentadores o fer-nos el sopar o banyar-nos, ara sóc conscient de l'exemple tan diferent que era el meu pare, i això va ser gràcies també a l'àvia Miquela. Separades per molts quilòmetres de distància, i dos anys abans havia nascut la meva altra àvia, l'àvia materna, que era la Josefa Marín Moreno, que va néixer a Cantòria, Almeria, l'any 1910. I de petita, la seva família la va fer emigrar a l'Argentina, a l'altra punta de món, i amb un vaixell van trigar setmanes a arribar-hi, fugint d'un futur que no els esperava gaire plàcid, perquè havien de treballar a la cantera, a treure pedra del poble. Va viure uns quants anys a l'Argentina, i a l'hora de fer-se més gran, el seu pare va dir: no vull que les meves filles, perquè en tenia dos, es casin amb un gaucho. I va dir: vull que es casin amb catalans. I van decidir viatjar de l'Argentina fins a Barcelona. Allà va conèixer el meu avi, amb Jorge Santos, que era conductor de tramvia. La meva àvia ara seria el que seria una emprenedora, perquè tenia moltes ganes de fer moltes coses. Coses que va fer, per exemple, de nit cosia mantons de manilà a casa, o va fer estraperlo amb cafè que els hi portava un capità de la marina des de les Canàries, o també contrabando de tabac. Això també ho va fer la meva àvia. Total, que va arribar un dia que va estalviar tant ella sola, perquè evidentment sous no se'n cobraven i ni podia tenir els diners al banc que fossin seus, doncs volia fer el tracte de comprar un terreny que ara hi ha a l'hotel Calípolis de Sitges. Havia detectat el terreny, tenia els diners perquè els havia estalviat, havia fet ja els tractes, però necessitava la firma del meu avi, perquè fins fa molt poc les dones no podien decidir què feien amb els seus diners. Evidentment el meu avi no li va donar el permís. Per tant, amb la meva àvia es va quedar amb les ganes. Sort que ho va poder arreglar una mica, perquè quan la meva mare tenia 20 anys va decidir que l'ajudaria i que l'animaria a posar un negoci. La meva mare va posar un negoci amb 20 anys, a finals dels anys 60, la qual cosa també era impensable. Clar, jo ara penso, ostres àvies, quines microhistòries més xules i quantes coses heu fet per nosaltres que no en som conscients. I ara penso, les meves àvies no van portar mai pantalons, no van decidir sobre el seu cos, ni el seu sexe, ni sobre l'educació, ni van poder anar a la universitat, perquè jo sóc la primera dona universitària de la meva família. O no van poder agafar un cotxe, no van poder conduir, no van poder decidir quins llibres llegien. I penso, estaria molt bé tenir-les aquí i que poguéssim veure tot plegat. I penso, avui he pensat tot el dia en aquesta imatge.
Molt bonic, eh? Molt bonic.
I tant.
I penso que com aquesta història en trobaríem a cada una de les cases, segur. Seguríssim.
Doncs molt encertat, perquè jo crec que hi ha moltes àvies a Catalunya que s'assemblen a les àvies de la Carol Saliner i que avui ens ha recordat precisament en aquesta jornada del 8 de març de 2018. A Barcelona, llegint el manifest en directe, anem a Tarragona per això, perquè havíem passat per Girona, per Lleida, però deixem a veure si aquest èxit de convocatòria també ha arribat a Tarragona. Esteve Giral, bona tarda, bona nit, gairebé.
Hola, bona nit. Doncs aquí hi ha moltíssima, moltíssima, moltíssima gent, Albert. Deia l'organització, més de 5.000 persones, jo crec que s'ha anat afegint gent i que segurament devem rondar 7-8.000 persones tranquil·lament. Hem sortit des de la plaça Imperial Tàrraco, hem recorregut Avinguda Prat de la Riba, una avinguda gran que s'ha vist plena, plena, i ara mateix estem a la Rambla Nova, on també es veu plena la Rambla, i ens estem dirigint cap a la plaça de la Font. Majoria de dones, també força homes, gent de totes les edats, majoria, això sí, de gent jove, moltes famílies, molta canalla, veus allò, moltes mares comentant sí. La canalla, bueno, potser haurem d'anar marxant cap a casa perquè es fa tard, però la veritat és que hi ha un ambient festiu molt, molt bonic i molt reivindicatiu.
Manifestació transversal també a Tarragona, com a tot Catalunya, i deies això, 7.000 persones, és que clar, si no el tinguéssim tan gastat, Esteve, avui és un d'aquells dies que jo crec que sí que podem dir que és un dia, és una jornada absolutament històrica, eh?
I tant, això és històric. A més, us heu de fer la idea que 100.000 persones, pel que és Tarragona, una ciutat on al centre hi viuen 60.000, 70.000 persones, és molta gent, 100.000 persones és molta gent. Aquí les manifestacions que han aplegat a més gent de tota la història han rondat les 30.000 persones, per tant, que avui ens estiguem apropant a les 10.000, en un dia on no hi havia costum aquí de manifestar-se. Jo no he viscut mai cap manifestació que s'apropi en un 8 de març, per tant, jo crec que no exagerem si diem que és un dia històric.
Doncs Esteve, que vagi molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
Programa especial, a veure, Ilduara, m'expliques una altra història? Perquè en havíem demanat dues.
Evidentment, que te n'explico una altra.
Sí? A veure, qui és l'altre protagonista d'aquests contes de bona nit per nenes rebels?
L'altre protagonista és Hatshepsut, una dona que
Hatshepsut és egípcia.
I a mi sempre m'havia interessat molt Egipte. Principalment, no només per això l'he triat. També l'he triat perquè va ser una pionera.
Amb què va ser pionera?
Ella va ser la primera faraona d'Egipte. Va tenir un govern llarg i pròsper.
Insistim, però pels que ens estiguin escoltant i abans s'hagin incorporat ara, no està llegint, eh? Vull dir, sisplau, ajudeu-me els que esteu.
I a més, ella la van intentar esborrar de la història. Imagineu-vos si va fer grans coses que encara ens han pogut arribar detalls de la seva vida i de les seves obres.
Per exemple, un detall que t'hagi arribat, o com ho feia, perquè clar, llavors els que manaven eren homes.
Ella fins i tot a vegades es ficava barbes postisses. Això que els faraons abans es ficaven barbes postisses.
Mhm.
I ella fins i tot ho va fer. A vegades es vestia amb home tradicional d'home. I va haver d'esperar també molts anys per poder regnar.
La primera faraona, egipcia, aquesta Hatshepsut, que és una altra de les històries que li ha interessat a la Ilduara, que té 9 anys i que és de Vic i que s'ha llegit, que ha devorat aquest Contes de bona nit per nenes rebels, com tants altres llibres que ha llegit. Adriana, va, la segona teva, quina és?
A veure, la segona meva és una dona poc coneguda, Hillary Clinton.
És veritat, sí, sí. Ens l'hauràs d'explicar bastant,
sí,
no?
Sí, sí. A veure, va néixer el 26...
Per què destaca Hillary Clinton? A veure...
A veure...
La cosa principal de Hillary Clinton, quina és?
Jo crec que, per mi, la força de voler no estancar-se en el que és normal als Estats Units. És a dir, una dona no pot arribar al poder, en teoria, llavors no quedar-se... Llavors, com que no puc arribar al poder, no ho intentaré, sinó voler intentar fins arribar a trencar el sostre.
Va ser, de fet, la primera dona que va ser candidata a la presidència dels Estats Units. Després va acabar perdent, diguem, les eleccions, però va ser la primera dona que va arribar a ser candidata a la presidència, a més enllà de molts càrrecs que havia ocupat. I no ho tenia fàcil, de petita.
No ho tenia fàcil. Al barri on vivia hi havia abusons que la criticaven en ella o li posien la maltractaven. Llavors, allò no era la manera de que ella agafés confiança. La seva mare un dia la va trobar amagada a casa i li va dir: si no surts, guanyaran, sense haver donat la cara. Si surts, potser no guanyaran. Llavors, ella va sentir altres històries de gent que lluitava per altres raons. Mares que volien aconseguir l'educació dels seus fills, negres lluitant contra el racisme, i va veure que la millor manera d'ajudar-les seria entrar en política. És la dona de Bill Clinton, expresident dels Estats Units.
Ha estat molt bé que donguessis aquest detall, l'últim de tots.
L'últim de tots. Perquè jo ho estava esperant, eh? A veure, si començaves dient, és la dona del president...
Doncs no, senyor.
Molt bé.
No, senyor.
Molt bé.
Molt bé. Perquè un dels problemes és aquest, és la dona de... Doncs no, la dona de... És un detall rellevant, però és el setè detall rellevant. Abans hi ha moltes altres coses. Estem explicant aquest contes de Bona nit per nenes rebels, Esther Pujol, que ha sigut un fenomen editorial, ens ho explicaves abans, ha venut més d'un milió d'exemplars, un llibre que va haver de començar amb un Verkami, i que són aquestes petites historietes, aquests contes protagonitzats per dones reals, per totes aquestes dones reals que ens estan explicant elles, i que ara ja té una segona part, és a dir, hi ha un contes de Bona nit per nenes rebels, dos.
Sí, té una segona part amb protagonistes des de la Madonna, diguem, a la Madame Sawi, que era una acròbata, a una escaladora, Luo Dingping, a Laurie Morgan, corredora d'ultramaratons, Lillian Bland, aviadora, és a dir, hi ha molts, molts i molts referents femenins que serveixen de model a aquestes nenes rebels que es poden trobar identificades en alguna de les dones que les han precedit. És normal que tingui tant d'èxit perquè els pares i les mares d'avui volen que les seves filles vegin que hi ha protagonistes de la història que poden ser valentes com elles.
Tanquem aquest capítol d'aquest llibre. Júlia, et demano un minut la teva segona personatge.
Serà ràpida. Mira, l'Anne Makosinski és una noia, una nena, en aquell moment tenia 15 anys, del Canadà, que a casa... Bueno, crec que no vivia al Canadà en aquella època, però a la seva casa no podien pagar-se la llum, i una amiga seva tampoc. Llavors elles tenien com moltes ganes d'aprendre i estudiar, i a la nit no tenien l'oportunitat perquè no tenien llum. I aquesta nena el que va ser inventar unes linternes que s'encenien amb la calor humana, amb 15 anys. Bueno, jo flipo bastant, en tinc 14,
i jo
amb prou feina sense entrar un mòbil, llavors com... Va presentar el seu projecte a la Fira de Ciència de Google, va guanyar el primer premi i va intentar fer aquest objecte més accessible a tot el món, perquè no és ella l'única persona que no tenia accessibilitat a llum a casa. I actualment, fa poc, va inventar una tassa que amb l'escalfor del cafè, l'accés d'escalfor al cafè, creava energia que podia carregar un ordinador o un mòbil. I em sembla superinteressant perquè tots aquests invents que fa ella, a part de que són super guais, són molt eco-friendly, no, d'alguna manera, perquè utilitzem molta energia i utilitzem molta energia de fonts no renovables, llavors...
Doncs moltíssimes gràcies, Júlia, també per aquesta Anne Makosinski del 97, és a dir, que té 20-21 anys aquesta noia, ho dic perquè ens hem anat tan enrere, diguem, que també està bé una dona real, una noia real d'ara mateix. Tinc la Maria Xinxó a la manifestació, que em torna a demanar pas, ara hi anem, un minut.
Islàndia, amb Albert Om. No és el mateix frenar que frenar. Per això, vine ara al servei postvent de Peugeot a revisar els teus frens. I amb el Pack Economy tindràs un 50% de descompte amb les pastilles de fre davanteres. Frenes o frenes? Servei postvent de Peugeot. Keep the emotion. Xarxa de serveis oficials Peugeot de Catalunya.
Vols anar a la moda? Troba totes les tendències d'aquesta temporada a la Roca Village. Els colors pastel, els estampats florals, el total look denim. Prepara't per a l'arribada de la primavera a la Roca Village, amb més de 130 botics. Adolfo Domínguez, Bimba i Lola, Mash, Ted Baker i moltes més, amb descomptes de fins a un 60% sobre el preu original. Oberts cada dia. Més informació a larocavillage.com.
La primavera afecta la caiguda dels cabells.
Prova els comprimits Fitofaner dels Laboratoris Fito, un complement alimentari que dona als teus cabells força, creixement i volum. Troba la farmàcies per a farmàcies i a fito.es. I ara compra 2 mesos de tractament i emporta't 2 mesos més de regal. Fitofaner pels teus cabells, que no se te'n vagi del cap.
La Vanguardia presenta la col·lecció de Maxi Mocadors Roberto Torreta. 6 espectaculars mocadors amb tactes a 2 i estampats de colors per aquesta primavera. Primer mocador, Jardí Mediterrani, per només 9,95 €. Aquest cap de setmana, amb La Vanguardia.
Hola, audiència. Aquest missatge va per tots els que esteu buscant mobles. Dir-vos que Mobles Boom ja han començat amb els seus grans descomptes, perquè Mobles Boom són especialistes en mobles juvenil, matalassos, sofàs, chaise long i sempre al millor preu, garantit, segur. Totes les ofertes i la ubicació de les seves botigues ho trobareu al web moblesboom.com. Vinga, adeu-siau.
Torna H. Hombre de Vanguardia, inspiració i coneixement per homes que es vesteixen pel cap. Aquest mes hi trobaràs
la guia d'estil per viure la moda de primavera amb un punt original. Idees per viatjar des d'una altra perspectiva, en cavall, tren o caiac. I com invertir en llibres antics.
H. Hombre de Vanguardia. Aquest dissabte aconsegueix el nou número gratis amb La Vanguardia.
Per cert, Clara, tens alarma a casa?
Sí, la de Securitas Direct.
I què? És que estem pensant de posar-nos una alarma quan tinguem el bebè. Em quedo més tranquil·la.
Doncs sí, pel que costa val la pena tenir alarma. Guanyaràs en tranquil·litat i més amb un bebè a casa.
Protegeix casa teva amb l'alarma de Securitas Direct, amb detecció anticipada. Truca ara al 900 44 4546 o calcula online a securitasdirect.es.
Islàndia, amb Albert Ong.
Un quart de 9 i 5 minuts acabant aquest programa especial 8 de març de 2018, una jornada històrica, més de 200.000 persones segons la Guàrdia Urbana als carrers de Barcelona, entre elles, seguint-ho des del primer minut, la Maria Xinxó. Maria.
Hola, bona tarda de nou. Doncs estic ara mateix amb un grup de joves que no sé si podeu sentir, espera.
La lluita feminista!
Ho sentim perfectament.
Bueno, aquests són una mica els càntics, i a més són càntics que s'han preparat. Ivet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu ahir ja et vas manifestar també, ja vas fer una sèrie de concentracions.
Hi havia una manifestació juvenil, que no mixta, només de dones, i sí, ahir va durar fins a Tetuan, tot el passeig de Sant Joan, i avui aquí, bueno, portant tot el dia a la uni, ara hem fet la manifestació aquesta, que és mixta.
I en aquestes concentracions, aquestes manifestacions, ja estàveu pensant també alguns càntics com aquests.
Sí, bueno, ens n'hem inventat algun com escolta, Josep, fes-te tu el bistec i estàs al color de tanto machirulo i alguna cosa així.
Mira, em sembla que han agradat, eh?
Perquè... Home, escolta, Josep, fes-te tu el bistec.
És el meu preferit, el Josep, sí. Aquest seria el millor, no?, per vosaltres.
Em sembla imbatible, sí, sí.
Gràcies, Ivet.
De res, moltes gràcies.
Doncs escolta'm, una cosa.
Digue'm.
Albert. Espera't un moment, aviam si coneixes aquesta veu.
Hola, bona tarda, Albert.
A veure, torni.
Hola, Albert, bona tarda.
A veure si digues les temperatures de Reykjavik.
Bé, les temperatures de Reykjavik per sort estan resistint bastant, i aquí al Passeig de Gràcia ens alegrem molt que s'han dispersat aquests nuvolets prims que hi havia a primera hora. Per sort estem podent gaudir d'una tarda amb prou bonança, diguéssim.
Saps com aquests partits de futbol que podrien durar 90 minuts i no marcaríem cap gol? Doncs podria parlar una hora i mitja seguida, però la Bel Caral no ho és.
El germà, poder.
És el germà, és el noi.
Hola, bona tarda. Hola.
Però una mica s'hi sembla, eh?
Sí, però pensava dir que home, no acaba de ser ell ben bé, no?
És allò que dius, ara no sé ben bé d'on ve, no? Doncs mira, ens hem trobat també el Moi Caral aquí a la manifestació.
Doncs una abraçada pel Moi, tornarem per tancar el programa. Érem aquí a Islàndia amb l'Esther Pujol, l'editora, comentant aquest llibre Contes de Brony per nenes rebels, però clar, aquest és només un dels molts llibres d'aquesta temàtica que estan ara mateix acaparant els aparadors de les llibreries, eh?
Sí, a vegades algú diu, sembla que sigui una moda, no? És una moda perquè es quedarà això, eh? Aquesta manifestació és la mostra. Aquest, per acabar amb els dels contes de Brony nit de les nenes rebels, el que comentàvem ara, és que al final de tot hi ha un espai perquè cada nena rebel hi pugui explicar la seva història i dibuixar-se, que això està molt bé perquè també es converteix en referent. Aquest per nenes, jovenetes. Després en tenim una colla de llibres que estan molt bé, que per exemple, començo amb el de la Natza Ferrer, que és un llibre que va per la 6a edició. Compte, eh? Curs de feminisme per microones, amb el seu estil ràpid, fresc, amb humor, però sense deixar-se res al pap, com tots els que la segueixen a la competència saben. Fa una sèrie de capítols que estan molt i molt bé i que s'acaben cadascun d'ells amb unes preguntes que fa a les dones, que diu, respon-les bé i no diguis mentides a tu mateixa, perquè per saber si vas evolucionant com a feminista o no. I n'hi ha alguna que jo, que ho he anat mirant, puc dir que has fet servir mai les armes aquestes de sortir quan el cotxe s'ha espatllat, o t'havies de posar unes cadenes, sortir i fer cara de tonta, a veure si passa algun noi que t'ho arreglarà? Sí, jo he dit que sí. Aquestes preguntes que ens fan veure que nosaltres també som, fem part d'aquesta cosa, del marc referencial del masclisme, no? Està molt, molt bé, us el recomano molt, és divertit, però diu moltes coses. La Belolit, Feminisme de butxaca, que també, jo tinc la segona edició, segurament ja deuen passar per la tercera, és un kit de supervivència amb una metralleta a la portada, que ella diu, és una imatge que diu, m'agradaria anar amb una metralleta pel carrer cada cop que veig una cosa que no toca. És una imatge que ningú ara s'ho prengui seriosament, això, però que també ens diu molt quines desigualtats hi ha, tant en la vida quotidiana com en la vida social, la misogínia, com el llenguatge ens identifica molt amb una manera de fer, que això també ho deia la Natza, les coses quan estan molt bé són la polla i quan són un rotllo és un cunyàs. Aquesta cosa tan, tan evident i tan grollera que ara he dit, així, és així, quan estan molt bé és la polla, una cosa relacionada amb masculina, i quan han estat malament és un cunyàs que ens hauríem de treure de sobre. Un altre llibre de...
Què és aquest? La mare de totes les preguntes.
La mare de totes les preguntes és el segon llibre de la Rebeca Solnit, publicat per Angle Editorial, que va publicar un que es deia Els homes m'expliquen coses, que el primer, que va tenir molt d'èxit, es referiria a aquest neologisme del mansplaining, no? Que es va trobar l'autora, la Rebeca Solnit, la van convidar a una festa amb un anfitrió ric que va estar amb ella una estona perquè sabia que era escriptora, i li va començar a explicar un llibre, li explicava les virtuts d'un llibre molta estona, i li explicava el llibre, i ella va dir, és que sóc l'autora jo del llibre. No, perquè te l'explico jo! És que el conec una mica, no? I aquest, la mare de totes les preguntes, és, ella va anar a una tertúlia política, va fer una conferència sobre Virginia Woolf, cada cop que s'acabava li preguntaven, la Virginia Woolf hauria d'haver tingut fills? Tu has tingut fills? Com aquest aspecte de, ella no n'ha tingut, aquest aspecte de la dona pensada com a procreadora, que si una dona no procrea, doncs sembla que ja l'objectiu a la vida no l'estigui complint, no?
Ens queda un minut per acabar, li demanaré aquest minut a la Maria Xinxó. Maria.
Hola, bona tarda, bona nit.
Tu has sigut l'única persona de les que estem parlant ara aquí, i segurament la majoria de gent que t'està escoltant per la ràdio, que ha viscut això en directe. Tanca-m'ho tu amb un minut, això, amb les sensacions que has viscut, què t'ha semblat?
Les sensacions són que la gent està emocionada i contenta d'haver viscut la vaga feminista més important de la història, sense cap mena de dubte. Ara he començat a veure algunes pancartes amb el hashtag MeToo, que segurament és el precursor del que hem viscut avui al centre de Barcelona. Jo ara estic pràcticament tocant el carrer d'Aragó i us he de dir que la marxa continua, no para de baixar gent cap a Plaça Catalunya. Per tant, continua havent-hi moltíssima gent, riuades que van baixant cap a baix, i encara amb ànims per cridar, doncs, els lemes que sentíem, per exemple, com el del Josep, fes-te tu mateix el bistec, és el que estem vivint i sentint al centre de Barcelona ara mateix.
Doncs queda claríssim, gràcies a la Maria Xinxó, gràcies també a l'Ivan Caral i al Marc Ferragut, que avui eren al carrer en aquest programa especial d'Islàndia. Perdona?
I el Ramon Oro.
I el Ramon Oro. Doncs mira, el Ramon Oro. Sé que he de tenir uns crèdits per aquí, que m'han dit que me'ls escriurien, però ara mateix, com passa sempre, no trobo el paper. Senyores, gràcies a tots per haver vingut. A la Ilduara, a l'Adriana i a la Júlia, a la Carol Sainer i l'Ester Pujol. Tornem demà a la mateixa hora. Gràcies.
RAC 1.
One day or day one. Avui pot ser el dia en què comencis a construir el teu futur. Tu decideixes. Desenvolupa't a EAE Business School, una de les millors escoles de negocis del món, segons el rànquing QS. Informa't sobre els nostres màsters i MBA a eae.es. EAE. We make it happen.
Vols anar a la moda? Troba totes les tendències d'aquesta temporada a la Roca Village. Els colors pastel, els estampats florals, el total look denim. Prepara't per a l'arribada de la primavera a la Roca Village, amb més de 130 botics. Adolfo Domínguez, Bimba i Lola, Mash, Ted Baker i moltes més, amb descomptes de fins a un 60% sobre el preu original. Oberts cada dia. Més informació a larocavillage.com.
El trinxat, patata, col i cansalada, nena. Com s'ha fet tota la vida?
Sí, àvia, sí. I amb un minut de microones.
Carlit. Un minut de microones i el trinxat de tota la vida al plat. Carlit. Passió per la Cerdanya. 100% natural. Més informació a carlit.cat.
Torna H. Hombre de Vanguardia. Inspiració i coneixement per homes que es vesteixen pel cap. Aquest mes hi trobaràs
la guia d'estil per viure la moda de primavera amb un punt original. Idees per viatjar des d'una altra perspectiva, en cavall, tren o caiac. I com invertir en llibres antics.
H. Hombre de Vanguardia. Aquest dissabte aconsegueix el nou número gratis amb La Vanguardia.
Per cert, Clara, tens alarma a casa?
Sí, la de Securitas Direct.
I què? És que estem pensant de posar-nos una alarma quan tinguem el bebè. Em quedo més tranquil·la.
Doncs sí, pel que costa val la pena tenir alarma. Guanyaràs en tranquil·litat i més amb un bebè a casa.
Protegeix casa teva amb l'alarma de Securitas Direct, amb detecció anticipada. Truca ara al 944 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb actualització constant a RAC1.cat.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.